fires d'arreu de Catalunya, emprenedoria, turisme rural, agricultura i ramaderia ecològiques, horts urbans, recuperació varietal d'espècies, natura, enologia, tradició i gastronomia. Som Terra, el programa sobre el sector primari a la teva ràdio local.
Josep Maria Nogueras, La calma. La llum cansada esmalta els camps cap al final del dia. Hem retrobat la calma, que arriba amb passes lentes i una rialla amable on ens reconeixem. Asseure's i mirar, i deixar que les mans de l'aire ens acaronin mentre el darrer sol se submergeix a la piscina tàbia d'un horitzó perfecte. Cal retrobar la calma en el viatge, abandonar el brogit i contemplar les branques que s'eleven, sagrades, i ens eleven com fruits que els astres bressen en la nit. Som purs en el silenci. Tot està en harmonia. La calma obre les portes. La calma, Josep Maria Nogueras.
Som Terra, el programa sobre el sector primari amb Pili García.
I benvingudes al Som Terra. Avui parlem d'actualitat del sector del vi amb el president de la DEO Costers del Segre, Tomàs Cusiner. Volem que ens faci balanç del cicle de tast de vins virtuals polièdrics, de les sinergies amb la DOP Les Garrigues, entre altres qüestions. També parlarem amb la Sara Bailac, senadora d'Esquerra per Lleida, sobre què es cou al Senat sobre temes d'actualitat. Li preguntarem sobre la campanya de recollida de la fruita i de les persones que venen a treballar al camp, sobre el Nutri-Score, el nou etiquetatge dels aliments que perjudica alguns sectors, com ara el de l'oli, entre altres temes. I finalment ho farem amb l'Oriol Anson, director general de Desenvolupament Rural, sobre els ajuts a la mitigació del canvi climàtic que atorga el Departament d'Agricultura. Som-hi!
Som Terra, la ràdio quilòmetre zero amb Pili García.
La DEO Costers del Segre incrementa la seva quota de valor i se situa com la tercera DEO més venuda a Catalunya per darrere de la DEO Catalunya i la DEO Penedès. La dada és especialment significativa si tenim en compte el greu i generalitzat impacte de la Covid-19 en el sector del vi, que ha suposat una davallada general de les vendes del vi català d'un 8%. El conjunt de vins amb denominació d'origen catalana lideren el mercat català del vi amb una quota de mercat del 41,5%. Aquest lideratge té lloc tant al canal d'alimentació com al canal d'hostaleria. El conjunt de les DO catalanes assoleixen la primera posició per 7è any consecutiu. De l'augment de consum de vi de les DO catalanes, i en concret de la DO Costers del Segre, de les sinergies amb la DOP Les Garrigues i de com pot afectar la transició energètica cap a les energies renovables a les comarques rurals, en parlem amb el president de la DO Costers del Segre, Tomàs Cusiner. Tomàs Cusiner, president de la DO Costers del Segre. Benvingut al Som Terra, al programa. Què tal? Com va tot plegat? Com esteu?
Molt bé.
Avui volíem fer balanç de com està, doncs, els temes d'actualitats de la DO i m'agradaria començar preguntant-li per com ha anat el cicle polièdric, que és un cicle que s'ha hagut de dur a terme, no?, a través, en format online, no?, en línia, malgrat la pandèmia. Però li volia preguntar, doncs, això, quin regust de boca, mai millor dit, els ha quedat a la DO respecte a aquest cicle?
Bueno, la veritat és que molt positiu. Evidentment, davant de la pandèmia i davant de la situació de no poder fer actes presencials com a denominació d'origen Costers del Segre, teníem previstos. Ja des del principi vam programar tots els actes a distància, no?, telemàtics, no? Llavors, bueno, que són 5 presentacions que hem fet de Costers del Segre davant de la premsa i davant de prescriptors, restauradors i gent que realment tenen algo que dir dintre del món del vi, amb diferents motius, no? Perquè per això n'hi vam dir tastos polièdrics, no? el fet de que de la dimensió d'origen Costes del Segre ja és polièdric en si mateix, el fet de que Costes del Segre té moltes vessants des del punt de vista de microclimes i amb un paisatge molt divers i, per tant, amb vins amb moltes diferents procedències, amb un denominador comú que és, evidentment, Costes del Segre i el que és la continentalitat dels seus vins, han volgut presentar pues, la denominació d'origen amb diferents matisos, amb diferents, perquè tothom hi pogués participar. I llavors pues, els tastos polièdrics van allò de dir, bueno, presentem la denominació d'origen des de diferents punts de vista. Van presentar una presentació en què les dones de Costes del Segre pues, van presentar els vins que estan elaborant, que és una denominació d'origen en què la dona té molta participació. Després van fer novetats també, van fer singularitats com el Macabeu i van fer també una part de petits cellers. Per tant, són cinc diferents presentacions davant de la premsa que realment ens han donat, crec que, molt bon resultat. No? Jo crec que la gent ha quedat molt contenta, ha vist la qualitat dels vins de Costes del Segre, i no sols la qualitat dels vins, sinó la possibilitat de que tots els cellers de Costes del Segre es puguin presentar davant dels mitjans, que puguin expressar el que estan fent i que, a més, intentar, sobretot, escapolir-nos una mica d'aquesta falta de presència física i donar una imatge de conjunt de la de Costes del Segre baix diferents prismes. No? Molt positiu, la veritat és que la resposta ha sigut molt bona, han aconseguit que hi hagi molt bones referències de Costes del Segre per part de la premsa i això és sempre important. No?
Uh-huh. O sigui, per una banda, no, les ganes de continuar mantenint certa normalitat, tot i la pandèmia, de l'altra, doncs això, aquesta llunyania, no, perquè sí que hi ha hagut el gruix important, no, de celleristes, que sí que ho han fet de forma presencial, però la resta ho ha fet de forma online. Repetireu aquest sistema? És a dir, segurament s'ha apuntat altra gent o més gent que en altres ocasions precisament per ser online?
Bueno, de fet, una cata online és, a veure, hi ha una certa distància, però també és molt pràctica. El fet de que la gent no es tingui de desplaçar crec que és important. El fet de que podem presentar els vins amb una distància, però també el que fem nosaltres és enviar ampolles als diferents periodistes perquè els puguin tastar mentre nosaltres els estem tastant. I això també és un positiu. La veritat és que també és una descoberta el fet de que a través del Zoom puguem presentar els vins, no? I no crec que ho deixem de fer, això. O sigui, sí que, evidentment, a partir de que remitixi la pandèmia, pretenem fer ja diferents presentacions, diguem, a nivell físic, però no deixarem de fer tampoc aquestes promocions telemàtiques, no? Perquè realment, bueno, també és més econòmic i també és més personal, quasi com que diu, no? Per tant, creiem que també és interessant de mantindre aquesta forma de fer de cara al futur. No?
Uh-huh. I tot un any pandèmic, la DO Costes del Segre s'està posicionant a Catalunya com una de les DOs de referència, de fet, la tercera més consumida, oi?
Bueno, Costes del Segre fa molts anys que està en creixement, continuat a poc a poc, tampoc tenim grans creixements. També tenim de pensar que durant aquest any de pandèmia s'ha vingut menys, vull dir, això, totes les denominacions d'origen, però sí que és veritat que hem esgarrapat un percentatge petit de mercat, any a any, davant de les altres denominacions d'origen, el qual ens dona pues, una mica la raó des del punt de vista de la qualitat que estem fent, de la feina que està fent Costes del Segre des del punt de vista de promoció. Crec que cada vegada la denominació d'origen està tinguda, se té més en compte, es valora més i té més bona imatge i, per tant, crec que és una feina important que ha de fer l'administració d'origen per promocionar els vins a poc a poc, no? Però sí que és veritat que, bueno, tenim bons números. La pandèmia, com a Costes del Segre, el total de Costes del Segre, pues, ens ha afectat, però menys que altres llocs, el qual vol dir que els vins estan ben posicionats i que realment tenim a poc a poc un prestigi més alt. No?
Mm-hmm. El tancament, no, dels restaurants, bars, hotels, el gran Horeca, ha afectat d'una forma molt directa, no, al món dels vins i fins a quin punt a la DO Costes del Segre, Tomàs Cusiner?
Bueno, a veure, l'hostaleria aquest any ha tingut una baixada del 40% en general, per tant és una baixada dramàtica. Les petites bodegues que estan dedicades principalment a hostaleria o que venen directament a restaurants pues estan patint i estan patint molt, la veritat és aquesta. També és veritat que l'alimentació, aquesta pujada del 12% que ha tingut, pues ha pal·liat una mica aquesta baixada de l'hostaleria. Costes del Segre no sols està ben posicionada en hostaleria, sinó que també en alimentació i aquesta dada aquesta és molt important, el fet de que l'alimentació també és una vessant de la comercialització que cada vegada està creixent més en percentatge i més en la pandèmia, evidentment. I llavors, pues, ja sé, les coses no segueixen estan ben posicionats i això ha fet que el total de l'alimentació d'origen pues, sigui positiu, no? Tot i que, evidentment, hi ha celles que pateixen, ja la distribució està molt difícil i, evidentment, si l'hostaleria està tancada, pues, la majoria de cellers estan dedicats a l'hostaleria, pues, patim, això està claríssim. Però, bueno, contents perquè veiem que poc a poc l'ADO es millora i que tenim més possibilitats de cara al futur. No?
Prepandèmia, quan vivíem aquella altra vida, ja vau començar a fer sinergies i col·laboracions amb la DOP Les Garrigues, no? És una col·laboració que té pràcticament 3 anys. Ara esteu fent difusió, esteu fent una nova campanya. Quina valoració en feu d'anar plegats de la mà?
Bueno, nosaltres des de la DOP Costes del Segre i des de la ruta del vi de Lleida creiem que el món de l'oli, el món del vi, el món de la gastronomia, tot el que fa referència als productes de Lleida, doncs tenim d'anar de la mà plegats, no? Moltes vegades. El fet de fer promocions conjuntes crec que és molt positiu, crec que tenim encara que incrementar aquesta col·laboració. Estem parlant de productes de qualitat i diferencials i, a més, que s'emmarquen dintre del que és el món de la gastronomia amb tota perfecció. I, per tant, nosaltres el que pretenem també és dinamitzar tot el que sigui altres productes, no? O sigui, evidentment, Costes del Segre, la seva missió és el vi, però la col·laboració amb l'ADO de les Garrigues fa 3 anys que la fem, però volem que sigui més intensa de cara al futur i amb això estem treballant també, no? Creiem que tenim de defensar Lleida com a territori agrogastronòmic i que tenim de defensar Lleida tant per vins com olis, formatges, com qualsevol altre producte, no? Al fin i al cap, Lleida és la principal productora de productes agroalimentaris de Catalunya i tenim que valorar-nos i tenim que cada vegada donar més força a aquesta realitat.
De fet, ho esteu fent i des de la DO us heu posicionat en contra, no?, d'aquesta expansió tan gran de molins i de plaques solars, no? Amb això també hi heu expressat doncs, la vostra oposició, que es faci de la manera com es voldria fer, no?
Sí, de fet, des de la de Costes del Segre nosaltres hem fet un manifest per posicionar-nos respecte a la gran massificació d'energies que ara en aquest moment s'ha de ficar, sembla obligatori, immediat, i que les grans companyies, bueno, un sistema especulatiu que nosaltres considerem que no és l'adequat, creiem que es pot fer les coses millor, creiem que el món de la comunitària, el món de les cooperatives, el món agrari en general, té de tindre la possibilitat de fer aquestes instal·lacions per si mateixos. Creiem també que la instal·lació de molins en zones de muntanya verge és un error. Creiem que la massificació eòlica fa molt mal a el que és el paisatge i ens veiem afectats amb sarsellesa en gran mesura, no? El fet de tindre molins davant del paisatge on sempre has presentat els vins davant dels teus clients pues fa mal, no? I creiem que no es fa de la forma correcta, creiem que es fa d'una forma massiva i sobretot amb la idea de beneficiar les grans companyies energètiques i això creiem que es pot fer de moltes maneres diferents, no? Evidentment, aquestes companyies hi han de ser, però respectant més el territori i sobretot respectant més els designis dels diferents pobles i de la gent que viu als territoris, que al fin i al cap som els que l'han cuidat durant molts anys i que ara venen i mos el malmeten pues, amb excusa de les renovables i sembla que sigui obligatori i que no tinguem res a dir. No? Això mos sembla molt malament i creiem que hi ha altres formes de fer les coses.
Tomàs Cusiné, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres, per acabar com encara el futur. El veu amb optimisme? Aquest estiu podrem fer la ruta del vi? Podrem sortir amb certa normalitat?
Bueno, el que sí que és veritat és que el que sempre veu, i crec que aquí tothom hi està d'acord, és que en els propers temps, en els propers 2 anys, tot el món rural tindrà un overbooking de demanda. Creiem que la gent farà turisme interior. Evidentment, la ruta del vi amb això ja està atenta i el que vol fer encara més promoció. Sens dubte, aquests 2 primers anys seran de turisme rural i el que hem de fer, evidentment, és aprofitar aquesta tessitura per a que realment tingui continuïtat i que tot el que és cases rurals, el que és l'interior de Lleida, pues, cada vegada tingui més recursos a nivell turístic, no? creiem que és una possibilitat, creiem que tenim totes les eines per a que la gent vingui a casa nostra, ens conegui i vegi el magnífic que tenim en quant a paisatges, en quant a pobles, en quant a tarannà de les terres lleidatanes, i per tant, sí, som optimistes, i també som optimistes amb el vi, creiem que després de l'estiu o inclús abans les coses se recuperaran, ja veiem ara al final del túnel les vacunes, i per tant, sí, som positius i estem optimistes de cara al futur, creiem que recuperarem el consum de vi i que recuperarem les ventes i que, a més, el turisme estarà present.
Està clar que haurem de brindar molt per totes aquelles coses bones que ens han d'acabar passant.
Bueno, jo crec que ja en tenim tots ganes, tinc ganes de celebrar-ho, d'anar al restaurant i que els restaurants puguin obrir amb tota la seva plenitud, diguem-ho així, i evidentment que el món de la gastronomia recuperi i que la restauració pugui recuperar una mica tot el que ha perdut, no? Perquè realment és un moment molt dur per a la restauració, un moment molt difícil i que canviarà moltes coses, però que, evidentment, la gent té ganes de sortir, d'anar a compartir amb els amics i a veure si aviat podem fer taules de 10, de 20 i tot el que era la normalitat, no? Que crec que tornarà i espero que en 3, 4, 5 mesos tinguem la normalitat completa. No?
Tant de bo. Tomàs Cusiné, moltíssimes gràcies i molta sort. Fins aviat.
Gràcies a vosaltres.
Som Terra, el programa del sector primari amb valor afegit a la teva ràdio local.
Joan Fuster, que la política o te la fas o te la fan. Ella és de les qui les fa. La targarina Sara Bailac fa política com a senadora per Esquerra a Lleida. A més, és politòloga i també és poeta. Avui, en Converses Low al Som Terra, li volem preguntar sobre quins són els assumptes cabdals per al primer sector que es negocien al Senat. En temes d'actualitat li preguntarem per la campanya de recollida de la fruita. També li preguntarem sobre el Nutri-Score, que és el nou etiquetatge de productes alimentaris que afecta de manera molt negativa a sectors com ara el de l'oli d'oliva. Sara Bailac, senadora per Lleida, benvinguda al Som Terra. Què tal? Com va tot plegat? Ara a Madrid, oi? En aquests moments?
Molt bé, sí, al ple del Senat. Avui, dimarts i dimecres, tenim ple el Senat.
Doncs volem aprofitar precisament que tenim l'ocasió de parlar amb una senadora per que ens expliquis els temes que estan sobre la taula referents a l'agricultura ara al Senat. N'hi ha diversos. Volíem parlar d'alguns i què li sembla, Sara, si comencem parlant doncs, precisament de la llei de la cadena alimentària, que és una de les reivindicacions més àmplies i, a més, més eternes, podríem dir, de sector primari, no?
Exacte, la preocupació per un preu just, per un preu digne, és la que encapçalen els nostres agricultors i ramaders a Lleida, i nosaltres estem seguint molt de prop la tramitació d'aquesta llei, que ara es troba en el Congrés, en fase d'esmenes, però que esperem doncs, ben aviat poder-la tenir també aquí al Senat per continuar amb la seva tramitació.
En quin moment està? Perquè és una llei que de moment sembla, pel que se sap, que no acontenta tothom, o que diguéssim que no acontenta ningú, millor dit, ara, no? El primer sector també veu reticències.
Sí, exacte. És a dir, la tramitació s'ha començat al Congrés, hi ha hagut un termini d'esmenes que s'ha anat prorrogant, portem ja uns quants mesos amb termini d'esmenes, i bàsicament un dels cavalls de batalla és aquesta garantia del preu just, no? Que és una condició doncs, que s'ha de vetllar per garantir, i nosaltres el que entenem és que els agricultors i els ramaders són la baula més dèbil precisament d'aquesta cadena alimentària que ara es vol intentar millorar, i per això creiem que aquesta norma el que ha d'intentar és situar doncs, en una situació de molta més fortalesa amb aquest sector, de manera que puguin tenir molt més pes a l'hora de negociar el preu en el que venen.
Clar, perquè el problema que té el primer sector és, primer, que no poden fer un lobby, no?, per dir, doncs mira, a partir d'aquest preu no vendrem el nostre producte, el que sigui, no? Això seria il·legal, però la conseqüència és que els qui venen a preu de resultes acaben a vegades obtenint preus negatius, és a dir, cobrant menys diners dels que els ha suposat els costos, per tant, perdent diners, no? Guanya tothom diners en aquesta cadena, menys els productors.
Clar, exacte, i és evident que el preu s'ha de poder fixar segons la evolució de la situació del mercat i altres factors que hi tenen a veure, però també, sobretot, s'ha de tenir molt present quin és el volum, no?, d'aquest bé que s'entregui i la qualitat, sobretot, no? I nosaltres ho sabem bé a Lleida, que l'esforç que fan els pagesos i els agricultors i ramaders per produir aliments de qualitat, saludables i de proximitat, no? I això s'ha de veure reflectit després en el guany, en el preu que ens reben a canvi, que nosaltres creiem que ha de ser igual o superior al cost que ells tenen per produir-lo.
Però és
que això al final és el que determina que la gent pugui fer vida i es pugui quedar al nostre territori i pugui continuar dedicant-se al sector primari.
Però que, a més, seria una... qualsevol persona que emprèn, empresari petit, autònom, empresari enorme, multinacional, no? Vol guanyar en el seu procés de venda, de creació, etc. És a dir, ningú ven per sota de costos i això sembla que és tan evident, però que en el primer sector no ho és.
Clar, exacte. Això és el primer puntal, no?, que determina si una empresa o una activitat econòmica és viable i pot tirar endavant o no. I, per tant, doncs, així com es pot assegurar, doncs, en d'altres sectors, ens cal que en aquest sector, no?, que a més considerem que és estratègic perquè creiem en la sobirania alimentària, perquè creiem en la producció de proximitat, perquè creiem en la funció social i territorial que fa la pagesia en el manteniment també del nostre territori, doncs encara motiu de més, no?, per garantir aquestes condicions dignes, aquestes condicions justes que han de complir la nostra pagesia, però que també han de complir, doncs, aquells productes que importem de fora.
Em deies que ara aquesta llei està al Congrés i que arribarà al Senat. Quan calculeu que arribarà i després al Senat què passarà?
Doncs nosaltres, bueno, es fa difícil de calcular perquè és veritat que el procediment en el Congrés s'està allargant. El que calculem, segons l'experiència que hem tingut fins ara, és que un cop les lleis arriben al Senat, sempre es volen tramitar molt de pressa, excessivament de pressa, no?, perquè puguem complir correctament amb la nostra funció i perquè puguem treballar les propostes com caldria i com ens agradaria, no? Per tant, nosaltres ja la comencem a treballar, diguem-ne, anticipadament, perquè sabem que un cop ens arribarà al Senat ens tocarà anar molt de pressa i per això, doncs, ja ens involucrem també donant suport, acompanyant els nostres companys del grup d'Esquerra del Congrés dels Diputats, perquè quan arribi aquí tinguem la llei ben treballada i puguem aconseguir, doncs, que sigui la millor llei possible.
Per tant, com a senadora lleidatana i per Lleida, aquí m'imagino que hi tindràs primer molt a dir i segon també molt a oferir, perquè tens el primer sector molt a tocar, amb el que segurament hi estàs treballant ja per tirar endavant aquesta llei i altres problemàtiques o altres temes d'interès al Senat, no?
Sí, completament. O sigui, part de la nostra feina és escoltar, doncs, les diferents realitats i les diferents problemàtiques que existeixen al nostre territori i poder-les traslladar a les cambres parlamentàries, no? I en aquest sentit sabem que la reivindicació d'un preu just és una de les reivindicacions, diguem-ne, històriques de la pagesia a Lleida i, per tant, nosaltres, evidentment, ens hem de fer ressò d'aquesta realitat i també pel que deia, perquè volem que la gent es pugui guanyar la vida al territori i pugui tenir l'opció de treballar en el sector primari com una opció viable i real i que li doni unes condicions de vida dignes.
Un altre dels temes que posen sempre sobre la taula a l'estiu, però que precisament l'any passat, no?, en pandèmia, es va posar sobre la taula abans i hem tingut tot un any per treballar i sembla que encara hi ha feina a fer, no?, i la que vindrà, és el tema de la campanya, el tema de, diguéssim, de la campanya de recol·lecció de la fruita i les persones temporeres que venen a treballar a la recol·lecció de la fruita. Aquí hi ha molts fronts oberts, però sempre també, no?, sobretot les organitzacions agràries apel·len a que una de les circumstàncies és les persones que venen sense papers i això sí que atany, diguéssim, a l'administració estatal. Què també, és a dir, quines són amb què esteu treballant al Senat respecte a aquest tema i què és el que es pot reclamar des del Senat?
Doncs mireu, nosaltres entenem que Catalunya i sobretot Lleida és un dels principals productors de fruita d'Europa i que per tant això és una realitat que hem de tenir en compte i que hem de preservar, més en un context de pandèmia, no? Que dificulta i fa, doncs això, fa més difícil poder portar a terme amb seguretat, amb garanties, doncs la campanya agrària tal com l'entenem, no? Nosaltres el que fem aquí al Senat és reclamar al govern de l'Estat algunes accions que es podrien emprendre des del govern estatal per fer molt més fàcil aquesta recollida de la fruita. En primer lloc, demanem la regularització d'aquestes persones en situació irregular que venen a Lleida buscant oportunitats, però també de totes les que ja viuen al nostre país buscant doncs, un present i un futur millor. Per tant, li demanem al govern de l'Estat que regularitzi aquestes persones. També li demanem doncs, aquest esforç per garantir uns preus justos, no? Que esperem que sigui el fruit d'aquests treballs de la llei de la cadena alimentària, però també que enviï més vacunes, perquè entenem que si durant els mesos de la campanya agrària al Segrià i a les altres comarques fructícoles augmenta molt significativament la població, entenem que també hem d'augmentar les dosis de vacunes que s'envien en aquest territori per intentar reduir al màxim la incidència del coronavirus.
Cribratges massius i vacunació massiva a tota la població i, evidentment, també a les persones que venen a treballar al camp.
Clar, exacte. Nosaltres entenem que dintre de l'estratègia de vacunació amb la que funcionem, l'edat i la situació de vulnerabilitat, no? És un dels principals criteris que marquen a dia d'avui l'ordre o la priorització de les persones a vacunar, però també creiem que s'ha de tenir en consideració aquesta singularitat del nostre territori, aquest augment de població que ve de fora de Catalunya. L'any passat van ser més de 30.000 persones i, per tant, això ha d'anar acompanyat d'un reforç en la vacunació. Ja sabem per part de la Generalitat que hi haurà aquesta campanya de cribatges massius, com hi ha hagut en d'altres sectors, i que el que pretén és intentar doncs, mitigar el màxim possible aquest impacte del coronavirus sobre les persones que treballaran a la campanya agrària i a tota la població dels territoris on es porta terme, evidentment.
Li anava a dir, Sara, que precisament avui, a través d'alguns bandos d'alguns municipis, veiem ja com s'està fent córrer doncs, un informe, no?, per demanar cribratges massius als treballadors del camp a iniciativa del Departament d'Agricultura i el Departament de Salut, no? I es poden començar a fer aquestes demandes al departament perquè es facin cribatges. Quines altres demandes hi ha sobre la taula, no?, respecte a les persones temporeres i què és el que podeu fer també des del Senat, a banda doncs, això, de, sobretot, doncs, per una banda, legalitzar les persones que venen a treballar?
A veure, de fet, jo crec que fruit de l'aprenentatge de l'any passat, no? L'any passat va ser la primera campanya agrària que vam fer en un context de pandèmia i allà vam aprendre, vam extreure'n moltes conclusions. De fet, la reclamació de la regularització ja la vam començar a fer també l'any passat, no? En un sentit molt més ampli ja l'havien fet, així com la derogació de la llei d'estrangeria que portem anys demanant, no? Però concretament quan vam veure l'impacte a Lleida d'aquesta situació i més en temps de pandèmia vam tornar a insistir. De fet, després també sabem que el Ministeri d'Agricultura i el de Sanitat es van elaborar una guia per prevenir i controlar el coronavirus durant la campanya agrària, només que aquesta guia va arribar el dia 3 d'agost, quan la campanya a Lleida portava mesos, començava mesos desenvolupada, ja els diferents departaments de la Generalitat s'havien posat en marxa conjuntament amb les empreses, amb el sector, amb els treballadors, per garantir que la campanya fos segura, no? I, per tant, nosaltres també aquí tenim un paper, aquí al Senat tenim un paper d'exigència, és a dir, a la Generalitat, als ens locals a Lleida. Sabem que els ajuntaments s'han preparat moltíssim per aquesta campanya, com ja ho van fer l'any passat. Nosaltres estem complint amb la nostra part de la feina, diguem-ne, però sí que en allò que és competència de l'Estat no podem deixar de reclamar-ho. Sabem que hi ha ajuntaments que ja han posat en marxa aquests espais d'aïllament per possibles treballadors de la campanya que hagin de fer una quarantena o que hagin donat positiu. Sabem que la Generalitat destinarà 1 milió d'ajudes als pagesos perquè puguin contractar, perquè puguin fer aquesta contractació de proximitat. Per tant, aquí tothom hi està abocant esforços, tothom hi està posant de la seva part, el sector, les administracions més properes, i per tant li reclamem al govern de l'Estat que hi posi de la seva part en allò que li correspon.
Clar, amb allò que li correspongui. Respecte, per exemple, a la legalització de persones que algunes ja estan al territori, no? Es parla, els detractors diuen que això no es pot fer perquè temen l'efecte crida. Què en pensa d'això, Sara?
Jo crec que aquesta por, aquest temor de l'efecte crida que hi ha en processos de regularització en anys anteriors a l'Estat s'havia posat com a excusa o com a alerta, crec que en un context com el que tenim actualment, no, de tancament de fronteres per controlar la pandèmia, té menys sentit que mai. I d'altra banda, la pandèmia ens ha fet evident que les persones que es troben en situació irregular són molt més vulnerables perquè tenen menys accés a determinats serveis o a determinada informació, i que, per tant, hem d'incidir per donar-los tots els drets, per garantir-los tots els drets, perquè puguin tenir unes condicions de vida digna, una feina digna, etc., no? Perquè puguin viure en condicions a totes aquestes persones que ja viuen al nostre territori, no?
Mm-hmm. Ah, Sara, en un altre context, i ja per acabar, diguéssim, els temes més d'actualitat candent que hi ha ara al Senat respecte a l'agricultura, hi ha aquest tema del nou etiquetatge, no?, el Nutri-Score, que també ha aixecat molta polèmica. Fa poc parlàvem amb el president de la DOP, Les Garrigues, també president de les DOs a l'Estat espanyol, d'Olis a l'Estat espanyol, i evidentment en alguns productes perjudica molt aquest, no?, aquest nou etiquetatge, que en principi hauria de servir per facilitar-nos la vida als consumidors, però que de moment no ens clarificarà massa, perquè l'oli sortiria com a vermell, no? Per tant, alerta, no? I en canvi seria, diguéssim, un color superior a la Coca-Cola, que amb aquest Nutri-Score semblaria que és més saludable, no? Des del Senat també esteu empenyent perquè hi hagi canvis en aquesta nova nomenclatura, no?
Sí, completament. Nosaltres el que hem fet és posar-nos en contacte amb els productors d'oli a Lleida, però també amb la resta de grup parlamentari. Hem anat, doncs, contactant també amb altres productors a Tarragona, per exemple, i també en d'altres territoris, perquè entenem que el sistema aquest d'etiquetatge, el Nutri-Score, realment pot ser una eina que doni informació al consumidor, a la ciutadania, no? Un etiquetatge que pretén ser senzill, perquè les persones sàpiguin, doncs, quin és el valor nutricional d'aquell aliment que està comprant, no? Però també entenem que sent senzill d'entendre, ha de ser clar i ha de ser coherent, no? Llavors, és veritat que l'oli d'oliva, doncs, té unes propietats per la salut que són inqüestionables, no? També és veritat que hem de posar en context quina quantitat d'oli d'oliva consumim, perquè no és el mateix consum que podem fer de l'exemple de la Coca-Cola que tu posaves, que no pas de l'oli d'oliva, però és veritat també que l'oli d'oliva, doncs, és un aliment, doncs, que conté, doncs, més quantitat de greixos, no? Per tot això, intentar-lo encasellar amb un sistema d'etiquetatge que el que vol és simplificar molt la informació, provoca distorsions, no? Nosaltres el que fem és estar a sobre de com l'Estat espanyol vol regular aquest sistema d'etiquetatge del Nutri-Score. De moment el que sabem és que l'oli d'oliva quedaria fora d'aquest etiquetatge, però ho anem seguint de prop perquè sabem que la Unió Europea també vol optar per fer un sistema d'aquests homogeni a tots els països, i en aquest cas no sabem com es tractaria el cas de l'oli d'oliva. Per tant, com a reflexió, d'acord a donar facilitat d'informació a les persones consumidores, però que intentar simplificar no acabi, doncs, trobant-nos en situacions paradigmàtiques com la que deies, no? Que un aliment que és saludable, que aporta beneficis per la salut, que s'ha pogut demostrar com és l'oli d'oliva, estigui menys, tingui una puntuació més perjudicial que alguns aliments ultraprocessats, no? Que podem trobar als supermercats de qualsevol poble.
Clar, perquè una de les coses que apuntaves ara és que també va referent a la quantitat, no? I es parla de 100 mil·ligrams en aquesta ocasió, o 100 mil·lilitres, i clar, una cosa seria veure 100, un traguinyoli de Coca-Cola i ja són 100 mil·lilitres, en canvi veure 100 mil·lilitres d'oli, diguéssim que no és lo habitual.
Exacte. S'ha de tenir en context també això, clar, quina és la quantitat que normalment s'utilitza. Nosaltres, com que tenim dubtes sobre com es vol fer aquesta aplicació, amb quin calendari es treballa, si es preveu fer alguna excepció, a més de la de l'oli d'oliva, com això enllaçarà amb el procés que s'està portant a terme a nivell europeu. El que vam fer al mes de juliol passat va ser demanar la compareixença del ministre Garzón, el ministre de Consum, que és qui s'està encarregant de portar a terme aquesta regulació. La veritat és que encara no ha comparegut. Nosaltres, com a electes, no, demanem la seva compareixença perquè pugui venir aquí, perquè ens pugui explicar totes aquestes qüestions que ens generen dubtes. Aquesta situació, aquesta compareixença, encara no s'ha produït, però part de la nostra feina és estar-hi a sobre, estar vigilants de com es vol fer aquesta aplicació i també en coordinació amb els companys que tenim al Parlament Europeu estar al cas i al dia de com es pretén fer també la regulació a nivell europeu.
Doncs Sara Bailac, molt bona feina, els en queda molta. Recordem que senadora per Lleida d'Esquerra. Moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres i molta sort, perquè al final la vostra serà la de tots, eh? Sobretot la del sector primari.
Moltes gràcies per la feina que feu, per aquest programa específic del sector primari, i encantada d'estar amb vosaltres quan considereu.
I tant, fins aviat, perquè voldrem saber com va evolucionant aquesta feina també legislativa que feu des del Senat i que de vegades, no, ens resulta desconeguda, i doncs també hi ha aquesta feina pedagògica d'explicar què és el que s'hi fa. Moltes gràcies i sort, fins aviat.
Gràcies, adeu.
La teva ràdio local és Territori. Som terra, som territori.
Innovació, tecnologia i investigació, el futur del primer sector és present a la Vaca Tecnològica.
El Departament d'Agricultura ha aprovat ajuts a 316 explotacions agràries catalanes per a realitzar inversions que mitiguin el canvi climàtic. El total de les ajudes és de 3,5 milions d'euros cofinançats amb el Fons Europeu Agrícola per al Desenvolupament Rural, el Fons FEADER. Es dona suport a inversions per a la mitigació del canvi climàtic amb l'objectiu d'aconseguir un ús més eficient de l'energia i facilitant el subministrament i utilització de fonts d'energia renovables. La majoria d'inversions auxiliades en aquest primer tram de la convocatòria 2020 són en l'àmbit de les energies renovables i maquinària i equips innovadors que es localitzen principalment a Lleida, tant pel que fa al nombre d'expedients com als imports invertits i subvencionats. Parlem amb l'Oriol Anson, director general de Desenvolupament Rural del DARP.
La Vaca Tecnològica.
Director General de Desenvolupament Rural, benvingut. Què tal?
Gràcies.
Sí?
Bé, de moment bé. Sí, treballant.
Avui volíem preguntar-li per precisament aquests ajuts que s'han atorgat des del Departament d'Agricultura a la mitigació del canvi climàtic. Ha estat una convocatòria per aquest passat 2020, oi?
Aquesta és una convocatòria que surt cada any.
Uh-huh.
Els ajuts de mitigació del canvi climàtic són uns ajuts que estan inclosos dins del programa de desenvolupament rural que desenvolupem aquest període 2014-2020, prorrogat ara fins al 2022, i són uns ajuts que surten, es convoquen cada any, dins de tota la llista d'ajuts que es convoquen, doncs, dins del programa.
De fet, hi ha molts expedients, s'han atorgat a molts expedients, per tant, hi ha moltes persones que es dediquen al sector primari, a l'agricultura i a la ramaderia, que s'han adaptat al canvi climàtic i que estan doncs, lluitant també no? a favor doncs, de que s'acabi el canvi climàtic.
Sí, hi ha molta gent, moltes explotacions que demanen la sol·licitud per fer inversions de mitigació del canvi climàtic i això és una bona iniciativa per part dels pagesos i ramaders perquè vol dir que són sensibles a l'afectació que pot tenir el canvi climàtic i aporten doncs, la seva part dins l'explotació doncs, per mitigar-lo i reduir-lo si pot ser.
Quins canvis serien? És a dir, si parléssim de bones pràctiques, a quines bones pràctiques ens referiríem d'aquest primer sector?
Doncs les millores van des de, o les actuacions van des de la maquinària doncs, que genera menys emissions, la generació d'energia a partir d'energies renovables, plaques fotovoltaiques, diferents instal·lacions, tot el que tingui faci referència a la reducció del consum d'energia i a la utilització d'energies renovables. Mm-hmm. Bàsicament, no? El concepte que tenim tots, més o menys, de mesures per a la lluita contra el canvi climàtic i la mitigació del canvi climàtic. Mm-hmm.
S'han atorgat, finalment, 316 ajuts. Això és més que altres anys o similar?
Ens movem amb unes xifres similars cada any, eh? No, més o menys estem aquí. L'important, uh-huh, jo crec que no és tant, que també, el número de sol·licituds que tenim, sinó que s'esgoti el pressupost que tenim. I en aquesta línia esgotem el pressupost que tenim i que hi podem destinar. Per tant, des d'aquest punt de vista, jo crec que aquest és el més important, no? que tinguem i en alguns casos, i per desgràcia hem de deixar algun fora, que tinguem més sol·licituds que pressupost. Això vol dir que és una línia, per part nostra ho hem de percebre això com una línia que té la necessitat de millorar i d'incrementar el seu pressupost, i per altra banda vol dir doncs, que hi ha molt d'interès i molta voluntat i ganes de fer inversions per fer front al canvi climàtic.
Uh-huh. S'esgoten, doncs, la quantitat total són aquests 3 milions i mig d'euros?
Depèn de cada any, això. Uh-huh. Perquè aquest any, per exemple, el pressupost s'incrementa molt perquè tenim fons addicionals i per tant, hem incrementat la quantia de la partida, inclús de cara a la convocatòria que ve, inclús el percentatge d'ajut. Vull dir que tenim una... Dins del programa estàndard, diguem, que era l'inicial, la programació inicial del 14-20, hi havia uns diners previstos per aquesta línia. I, per tant, sortíem amb un import determinat. Ara que tenim un import addicional i fons addicionals, doncs hem reforçat la convocatòria d'aquests ajuts, no? I aquest any ha sortit la convocatòria amb gairebé 17 milions, mm-hmm, dels quals 5 van al 23 i 12 van al 24. Vull dir que hem fet l'esforç aquest de destinar-hi, com que és una línia que, això que deia, que sempre esgota el pressupost i alguna vegada hem de deixar algun expedient a fora, doncs l'hem reforçat amb aquests fons addicionals que ens han vingut perquè creiem que hem d'incidir amb aquesta línia de la mitigació del canvi climàtic.
Clar. I clar, això són ajudes, eh? No és el total del que finalment s'ha invertit. El total és molt més de 3,5 milions,
sí,
en aquest cas 2020,
sí,
futur, no?
Sí. Exacte, sí. Aquest any també hem pujat la subvenció. L'any passat teníem el 40% d'ajut, aquest any l'hem pujat al 65%, amb un màxim del 85%, si estan situats en zones amb limitacions naturals, si són joves, etc. Per tant, hem incrementat molt el percentatge d'ajut, perquè creiem que, com que hi ha interès en aquesta línia, doncs havíem de reforçar-ho i incrementar el percentatge d'ajut que hi ha, doncs també esperem que generi un efecte motivador doncs, per la gent que vulgui fer les inversions.
I ja per acabar, diguéssim que per territoris o per serveis territorials, Lleida és on s'han aprovat més expedients, també ens imaginem perquè hi ha més volum, no?, d'empreses agràries.
Sí, Lleida sempre té va encapçalar la classificació d'expedients, perquè també és veritat que la realitat de Lleida és molt més propera al sector primari, està molt més vinculada al sector primari i és així, i ha de ser així.
I ens sorprèn que Terres de l'Ebre, cap. Zero.
Bueno,
no s'hi ha presentat.
Depèn. Exacte, sí, no n'hi ha cap de presentat. Això, l'avantatge dels ajuts aquests és que també va en funció una mica la demanda que tingui la gent, no? Això no vol dir que en algun moment determinat o aquest any se'n puguin presentar més i els altres anys se n'hagin presentat, eh? No, una cosa no exclou l'altra, però sí que es dona la casualitat doncs que aquest any no hi ha hagut cap convocatòria. Però això no vol dir que no estiguin implicats també amb la mitigació i la lluita al canvi climàtic.
Oriol Anson, director general de Desenvolupament Rural, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres i explicar-nos-ho. Que vagi molt bé. Fins la propera.
Molt bé. A vosaltres, gràcies. Fins la propera.
Innovació, tecnologia i investigació, el futur del primer sector és present a la Vaca Tecnològica.